Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8. És dimecres 18 de juny del 2025, un dia que comença amb el cel una mica encapotat, però vaja, amb unes temperatures que novament ens indiquen que avui serà un dia de moltíssima calor. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què diuen els valors?
Doncs temperatures altes, temperatures a la franja alta. Tenim ara mateix 9 graus a Vall de Núria, en tenim 15 a Camprodon, també a Molló, 16 graus els tenim a Ribes de Freser i a Das, en tenim 18 a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 21 graus ja a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 22 a Banyoles, 23 a Girona i 24 a Figueres i a Roses.
Dani, sense canvis, no, de moment?
Sol, nit relativament agradable. A l'interior, bàsicament, a la costa ja són mínimes tropicals de més de 20-22 de mínima. I de dia tornarà a fer calor, tot i que sembla que dijous i el cap de setmana tornaria a pujar la temperatura. Dissabte, potser a la tarda, amb algun xàfec al Pirineu Oriental.
Poca Garrotxa cosa. Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Fundació Eduard Soler de Ripoll ha format 1.300 alumnes en cicles formatius, 6.800 en formació contínua i 280 en modalitat dual. Són les dades que l'entitat ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat la importància de la Fundació com a motor formatiu.
M'han explicat exemples doncs, que realment són increïbles, com que hi hagin, per exemple, estudiants que han sortit d'aquí, per tant, amb una formació professional mitjana o superior, que tenen el seu càrrec enginyers. I després, un missatge molt clar de que necessitem precisament aquest tipus d'escoles.
Olot Mig obté el certificat de crèdits climàtics.
L'empresa ha complert els objectius fixats en la seva iniciativa pionera de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
L'Ajuntament d'Olot col·locarà mesuradors de qualitat de l'aire a l'Escola Pia i també a l'Institut Escola Greda.
L'objectiu és obtenir dades i fer un seguiment a dos espais de la ciutat tensionats en aquest sentit. Segons el regidor d'Educació, Josep Quintana, Olot compleix amb els estàndards de la Unió Europea, però assegura que cal fer-ne seguiment.
Els hem demanat que estudiïn amb urgència la possibilitat de doncs, ubicar aquesta escola a una altra, a Casa Sant Miquel, que hi ha uns espais reservats dintre del POM, i això és una cosa que està sobre la taula. Nosaltres insistirem sempre tant com puguem, i llavors hem de veure la resposta del departament.
Avui també parlarem de transport públic perquè el Ripollès se suma a l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona i després de la seva incorporació al de Barcelona a principis de mes sumen nous avantatges per als usuaris del transport públic.
Des del Consell Comarcal es feliciten per la integració que permetrà augmentar la competitivitat i les freqüències cap a la capital i també cap a Girona.
En Sergi Albric és conseller comarcal de Mobilitat.
És un increment de les condicions d'una millora clara amb referència a la mobilitat perquè al final perquè un transport públic diguem-ne sigui eficient ha de tenir, no? Per una banda, aquest increment de freqüències, per tant, que la gent no vegi útil a l'hora de poder utilitzar i que per tant ja hi va ser diferents freqüències per anar al destí que un consideri.
L'Ajuntament d'Olot assumirà 44.000 euros de la reforma del passatge de Colón.
Anirà a càrrec de Xavi Bayona i es preveu que s'acabi aquest mateix any. La propietat i l'equip de govern han acordat la remodelació de l'edifici. Des de fa unes setmanes el pas està obert amb normalitat.
El regidor d'Urbanisme d'Olot és Jordi Güell.
Què fa l'Ajuntament d'Olot? Ha set encarregar en aquest cas amb en Xavier Bayona, que és el redactor del projecte del Passeig del Firal, perquè hi hagi també, diguem-ne, una continuïtat i que hi hagi un encaix, no, d'aquest plus del Passatge del Colón amb el propi Firal. Això és, doncs, el que un cop ens entreguin el projecte, de fet la partida pressupostària ja està aprovada, doncs, per tant, diguem-ne, aquest any també ja veurem com s'acaba de finalitzar el passatge del Colón.
I encara més obres, les sales de musculació i la polivalent del gimnàs del pavelló municipal de Ribes de Freser ja estan operatives.
El consistori ha donat per finalitzades aquestes obres i l'equipament ja està obert al públic. Ara queda pendent la segona fase que contempla fer l'entrada externa.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
El gimnàs municipal de Ribes, la sala de musculació, torna a funcionar i la polivalent també. Al final, doncs, és una millora d'un equipament municipal esportiu que feia molt de temps que li anàvem al darrere, tant usuaris com des de regidoria, i gràcies també a dues subvencions, una de la Generalitat de Catalunya i una altra de la Diputació de Girona, doncs hem pogut fer front a aquestes obres de modificació i d'arranjament i d'ampliació, en aquest cas, de la sala de musculació.
Avui tenim molta cultura perquè el 43è Festival Eix Dansa reivindicarà el carrer i la natura.
Aquests són els temes que els organitzadors han decidit potenciar enguany. El certamen present, que es durà a terme del 18 al 24 d'agost, també donarà a conèixer la cultura gallega i presentarà en estrena l'espectacle de les Part Manresà, 1000 primaveres, Premi del Ficolomer 2024.
Escoltem en Roger Casalprimes, el president del Centre Cultural Tradicional i Popular Margolany.
Que és fer visible la dansa d'arrel tradicional. I el festival ha anat canviant, ha anat evolucionant amb els anys, però sí que sempre hem escoltat el sector i l'hem intentat millorar per... o adaptant-nos a el que el sector ens demanava.
Olot dona el tret de sortida al cicle musical dijous en directe.
La plaça de Catalunya acollirà concerts gratuïts dedicats als joves amb una programació que inclourà artistes locals i propostes musicals de diversos estils.
La tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Teixidor.
Era una demanda que teníem de fa molt de temps, que tinguessin un espai on poder sortir, gaudir, tenir activitats de nit i d'oci, i per tant hem volgut començar aquest estiu fent una prova pilot, no? Amb un horari relativament assequible per tothom, que no molestem molt els veïns, però que els joves també tinguin el seu espai de relació.
Més coses a l'antena dels 5 minuts més. Ara obrim la carpeta esportiva. Molt pendents de la Unió Esportiva Olot, que s'assegura la continuïtat de Guillem Ferrés per 3 temporades més.
El migcampista banyolí de 18 anys fa el salt al primer equip després de marcar 11 gols a Lliga Nacional amb el juvenil A.
La Unió Esportiva Castellfollit celebra 100 anys d'història amb una exposició a l'Església Vella del municipi.
La idea és que els visitants puguin fer un recorregut a través de la història del club des del 21 de juny del 1925 fins a l'actualitat.
El responsable d'aquesta exposició és en Roger Santaló.
Tenim el poble que no coneix la història del club. El que hem volgut fer és... fer un recorregut al llarg de la història a través de les fotografies, explicant una mica la història i els motius pels quals el Castellfollit apareix, desapareix, se'n va a jugar a altres pobles, torna a jugar a Castellfollit.
El Peralada guanya el Memorial Martí Soy en categoria sub-12.
El torneig organitzat per el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha comptat amb la participació de grans equips com el Barça, el Sant Andreu i el Banyoles, entre d'altres. El president del Club Poliesportiu Sant Joanenc és Jordi Vilarrasa.
El torneig Memorial Martí Soy és molt important pel club de futbol perquè ja fa la 21a edició que el celebrem. I el nom de Martí Soy, doncs, era un president que va treballar molt pel club durant molts anys amb la seva junta i una figura molt important, doncs, pel creixement del futbol i de club.
I el Centre Cívic La Confiança ha acollit aquest cap de setmana l'exposició del 40è aniversari de la Unió Ciclista Can de Bànol.
S'hi ha pogut veure bicicletes, fotografies i diversos trofeus que rememoren els 40 anys d'història del club. Amb més de 100 socis, l'entitat té la voluntat de continuar creixent i una de les actuacions que vol dur a terme és una nova zona de trial a l'heliport.
El president de la Unió Ciclista Can de Bànol és en David Ibáñez.
I estem aquí ensenyant tota la història que hem aconseguit des de el 16 de febrer del 85, que va ser quan es va crear, fins ara el 2025. Hem recollit aquí mostres fins i tot més antigues d'abans del nostre club.
Esteu escoltant el 5 minuts més, és mig quart de 9 del matí.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria i avui parlem d'economia perquè la Fundació Eduard Soledad Ripoll ha format 1.300 alumnes en cicles formatius, 6.800 en formació contínua i 280 en modalitat dual.
Són les dades que l'entitat ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat la importància de la Fundació com a motor formatiu.
Informa Joan Manel Robles.
Entre una gran quantitat d'autoritats polítiques i empresarials, així com exalumnes, el 25è aniversari de la Fundació Eduard Soler ha començat amb la descoberta de la nova placa mural per part del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, 25 anys després de la fundació de l'Escola del Treball del Ripollès i la graduació de la primera promoció, que es va formar fora del centre. Des de llavors, la FES ha format 1.300 alumnes en cicles formatius, 6.800 ho han fet en formació contínua i altres 280 ho han fet en la modalitat dual, parla Josep Maria Casals, director de la Fundació Eduard Soler.
Perquè ells realment puguin ser vectors de transferència transferència de tecnologia cap al món de l'empresa i, per tant, guanyar-se no només el seu propi futur professional, sinó contribuir al futur i a la competitivitat de les empreses del sector industrial.
La Conselleria d'Empresa i Treball, que ha vist créixer el PIB de Catalunya en un 3,6% en el passat exercici, vol seguir ampliant les places de formació professional al país, com ha passat en aquest curs present. Per fer-ho, tindran molt en compte centres formatius com l'Escola del Treball del Ripollès. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
M'han explicat exemples que realment són increïbles, com que hi hagin, per exemple, estudiants que han sortit d'aquí, per tant, amb una formació professional mitjana o superior, que tenen el seu càrrec enginyers. Val? Doncs només puc dir que dues coses. Una primera, agraïment a la idea visionària del senyor Soler ja fa 25 anys. Una, agraïment a tota la gent que ho ha fet possible després de que ell ja no hi fos. I després, un missatge molt clar de que necessitem precisament aquest tipus d'escoles.
El 25è aniversari ha servit de revolució per consolidar la missió del fundador en la formació de professionals de la mà de l'última tecnologia.
No deixem encara l'economia, en aquest cas aplicada al medi ambient, perquè Olot Mig obté el certificat de crèdits climàtics.
L'empresa ha complert els objectius fixats en la seva iniciativa pionera de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Natàlia Moreno.
Olot Mig ha rebut el certificat d'adquisició de crèdits climàtics per part del Centre de la Propietat Forestal, organisme vinculat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El reconeixement arriba després de culminar el projecte de mitigació i adaptació al canvi climàtic a la zona de Sant Miquel del Mont, al municipi de la Vall de Bianya. El projecte s'ha desenvolupat durant els darrers 2 anys en col·laboració amb la Cooperativa Forestal de Catalunya, que ha executat els treballs en 2 fases i amb el suport del Consorci Forestal de Catalunya. Gràcies a aquesta intervenció, Olot Mig ha obtingut 30 crèdits climàtics, equivalents a 1 hectàrea de paisatge adaptat i gestionat de manera resilient per cada crèdit. L'actuació ha tingut lloc en 4 finques privades de la Vall de Bianya i ha inclòs 3 boscos de roure pènol, una fageda i una alzina. Les tasques forestals, centrades en aclarides selectives i millores de l'estructura dels boscos, han afavorit la resiliència dels ecosistemes davant el canvi climàtic, tot preservant els elements essencials per la biodiversitat. El balanç ambiental del projecte és destacable. Més de 3.000 tones de CO2 fixades, més de 50.000 metres cúbics d'aigua blava generats i un increment del 4% en la capacitat d'acollida de biodiversitat. Aquest reconeixement s'emmarca en el sistema de crèdits climàtics impulsats per la Generalitat des de fa més de 2 anys amb l'objectiu de fomentar una gestió forestal activa i responsable davant l'emergència climàtica. El programa es basa en la implicació d'empreses i entitats que promouen actuacions amb un triple impacte positiu sobre el carboni, l'aigua i la biodiversitat. Amb aquest projecte, Olot Mig es converteix en la primera empresa catalana i pionera dins del sector carni a nivell estatal que s'adhereix a aquesta iniciativa ambiental.
Gràcies, Natàlia. No deixem encara el medi ambient perquè l'Ajuntament d'Olot col·locarà mesuradors de qualitat de l'aire a l'Escola Pia i també a l'Institut Escola Greda.
L'objectiu és obtenir dades i fer un seguiment a 2 espais de la ciutat tensionats en aquest sentit. Segons el regidor d'Educació, Josep Quintana, Olot compleix amb els estàndards de la Unió Europea, però assegura que cal fer-ne seguiment. L'Ajuntament continua esperant que el Departament d'Educació doni una resposta per la reubicació de l'Escola Greda.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot vol fer un seguiment anual de la qualitat de l'aire a centres educatius de la ciutat. Per això s'ha decidit comprar 2 mesuradors d'aire per calcular quina incidència hi ha en 2 espais concrets d'Olot. En parla Josep Quintana, regidor d'Educació.
En col·locarem un a la zona de l'Escola Pia. Com sabeu, la plaça Clarà és com una gran rotonda de la ciutat on hi passa molt i molt de trànsit, per tant és un lloc, diguéssim, que pot ser el lloc més tensionat en aquest aspecte, i l'altre el posarem a l'Institut Escola Greda, perquè partim d'aquesta anomalia que una escola estigui actualment posada en un polígon industrial que no hauria d'estar allà, i que hem demanat al departament que comenci a moure fitxa per poder-la canviar de lloc, però mentrestant doncs, farem un seguiment de la qualitat de l'aire en aquesta zona.
Segons el regidor d'Educació, la ciutat compleix amb els estàndards europeus pel que fa al nivell de partícules i la qualitat de l'aire projectat pel 2030, però creu que és bo tenir un coneixement més ampli de quina és l'evolució que té Olot en aquest àmbit. La ciutat, de fet, ja havia tingut sensors d'aquest tipus en altres èpoques. Un dels 2 sensors es col·loca a l'Institut Escola Greda, un centre educatiu que l'equip de govern fa temps que ha demanat al Departament d'Educació de la Generalitat que reubiqui com més aviat millor, donat que es té previst que per allà hi passi també la futura variant, deixant de banda que el centre es troba, ara com ara, en un espai on pràcticament no hi viu ningú a prop.
Els hem demanat que estudiïn amb urgència la possibilitat de doncs, ubicar aquesta escola a una altra, a casa Sant Miquel, que hi ha uns espais reservats dintre del POUM, i bueno, això és una cosa que està sobre la taula. Nosaltres insistirem sempre tant com puguem, i llavors hem de veure la resposta del departament.
N'han parlat, diu, amb tots els consellers i conselleres, també l'actual, a qui també han transmès la necessitat de fer millores a l'escola d'adults de la ciutat.
És un quart de nou del matí, esteu escoltant els 5 minuts més, una pausa i a la tornada parlem de mobilitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El Ripollès s'assuma a l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona i després de la seva incorporació al de Barcelona a principis de mes ja suma nous avantatges per als usuaris del transport públic.
Des del Consell Comarcal es feliciten per la integració que permetrà augmentar la competitivitat i les freqüències cap a la capital i també cap a Girona.
Guido Sengerote.
En la seva aposta per millorar l'oferta de transport públic a la comarca, així com la seva competitivitat, el Ripollès ha formalitzat la seva integració a l'Autoritat Territorial de Mobilitat de Girona. És una passa endavant més per millorar la connectivitat de la comarca amb la capital de la província i se suma a la integració de l'ATM de Barcelona, que es va oficialitzar a principis de mes i que es farà efectiva a partir del dia 1 de juliol. En parla Sergi Albric, conseller comarcal de Mobilitat.
És un increment de les condicions d'una millora clara amb referència a la mobilitat, perquè al final, perquè un transport públic, diguem-ne, sigui eficient, ha de tenir, no? Per una banda, aquest increment de freqüències, per tant, que la gent no vegi útil a l'hora de poder utilitzar, i que, per tant, ja hi ha diverses freqüències per anar al destí que un consideri, però també ha d'haver-hi un preu competitiu, doncs perquè, diguem-ne, s'aconsegueixi l'objectiu de deixar el vehicle propi casa i que, per tant, anirà a una manera de funcionar fora el transport públic, per tant, més segura i també més favorable al que és el medi ambient, evidentment, amb la reducció de diòxid de carboni que s'ha de mantenir a la combustió.
A banda dels efectes positius pel medi ambient que suposa potenciar el transport públic, també hi haurà millores per la butxaca dels usuaris. Un cop incorporats a l'Autoritat Territorial de Mobilitat a aquests territoris, es podrà fer ús dels títols de transport integrats en un estalvi important, alhora que es potenciarà la intermodalitat i l'ús combinat de diversos mitjans de transport.
Al llarg dels últims mesos, al llarg d'últim any i mig, el que hem aconseguit és aquest increment de freqüències, doncs, de busos cap a Barcelona, doncs també cap a Girona, i per tant vol dir que, no, més freqüències, per tant més qualitat de viatge, per tant més opcions de transport públic, doncs per desplaçar-se, doncs, a les dues grans ciutats de les quals pivota el Ripollès, doncs quedava una altra pota per millorar en quant a la mobilitat, que era un preu competitiu del bitlletatge.
Des del Consell Comarcal es mostra satisfacció per haver assolit aquesta fita. Alhora, s'espera augmentar els usuaris del transport públic a la comarca i que això la faci més competitiva.
A Olot, l'Ajuntament assumirà els 44.000 euros de la reforma del passeig de Colón. Anirà a càrrec de Xevi Bayona i es preveu que s'acabi aquest mateix any.
La propietat i l'equip de govern han acordat la remodelació de l'edifici. Des de fa unes setmanes el pas està obert amb normalitat.
Roger Isern.
Des de fa unes setmanes que el passatge dels antics cinemes Colón ha recuperat la imatge habitual, obert i com a eix que connecta el Firal i la plaça del cinema Colón, juntament amb el carrer Macarnau. Abans de la seva recent obertura, l'espai estava tancat o pràcticament amb un pas estret que connectava les dues zones a causa de les obres de rehabilitació de l'edifici principal. En aquest cas, va ser un dels acords entre la propietat i l'Ajuntament d'Olot. Per altra banda, ara l'equip de govern ha aprovat la reforma del passatge, on hi destinarà 44.000 euros que s'afegeixen al cost total de la renovació. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, ha donat els detalls de l'acord que s'ha arribat amb la propietat.
Agrair, per tant, també a la propietat que fes aquesta rehabilitació, i li vàrem fer una proposta que és, home, el que és el passatge del Colón tindria un cert sentit, diguem-ne, que tingués un plus. Home, diu, ostres, si ha de tenir un plus, no me'l carregueu a mi. Aleshores vam arribar a un acord, i és que aquest plus de passeig, en aquest l'assumeix l'Ajuntament d'Olot. Són 44.000 euros.
Güell també ha explicat qui serà l'encarregat del projecte, que anirà a càrrec de l'arquitecte Xevi Bayona. Precisament va ser també el líder del nou Firal d'Olot, motiu pel qual s'ha decidit que també ho sigui d'un espai que connecta amb la zona, com és el passatge del Colón.
El que ha fet l'Ajuntament d'Olot ha estat encarregar, en aquest cas, amb en Xevi Bayona, que és el redactor del projecte del passeig del Firal, perquè hi hagi també, diguem-ne, una continuïtat i que hi hagi un encaix, no, d'aquest plus del passatge del Colón amb el propi Firal. Això és, doncs, és el que un cop ens entreguin el projecte. De fet, la partida pressupostària ja està aprovada, doncs, per tant, diguem, aquest any també ja veurem com s'acaba de finalitzar el passatge del Colón.
Tal com ha detallat el regidor d'Urbanisme, es preveu que la remodelació del passatge del Colón es finalitzi aquest mateix any. De moment, el pas ja és obert a l'espera que presenti una nova imatge.
8 i 20, encara més obres. Les sales de musculació i la polivalent del gimnàs del pavelló municipal de Ribes de Freser ja estan operatives.
El consistori ha donat per finalitzades aquestes obres i l'equipament ja està obert al públic. Ara queda pendent la segona fase, que contempla fer l'entrada externa.
Paula Sayagó.
Des de fa uns dies, el gimnàs del pavelló municipal de Ribes de Freser ja funciona a ple rendiment. Després de mesos d'obres, l'equipament ha donat per finalitzades les millores de les sales de musculació i la polivalent. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume recorda que tant el consistori com els ribetans feien molt de temps que reclamaven la rehabilitació dels dos espais. Ara el projecte ja és una realitat.
El gimnàs municipal de Ribes, la sala de musculació, torna a funcionar i la polivalent també. Al final, doncs, és una millora d'un equipament municipal esportiu que feia molt de temps que li anàvem al darrere, tant usuaris com des de regidoria, i gràcies també a dues subvencions, una de la Generalitat de Catalunya i una altra de la Diputació de Girona, doncs hem pogut fer front a aquestes obres de modificació i d'arranjament i d'ampliació, en aquest cas, de la sala de musculació.
Amb un cost superior als 40.000 euros i gràcies a dues subvencions, el consistori ha pogut fer front a les millores, tot i que ara queda pendent executar una segona fase.
Aquesta altra segona part és la que ens permet tenir un accés diferenciat al pavelló, per tal, doncs, que la sala de musculació sigui oberta en moments en què el pavelló és tancat o en moments en què el pavelló es necessita per altres qüestions, i per tant, doncs, donar-li un ús major a aquest equipament.
La voluntat del consistori és que la sala de musculació quedi oberta quan el pavelló estigui tancat. Això, segons informen, se solucionarà la segona fase, que consistirà en, entre d'altres, a fer l'entrada externa, on s'accedirà amb el codi de l'aplicació des del carrer. Aquests treballs ja s'han començat a planificar.
I ja que parlem d'obres, obres lligades amb el món de l'esport, anem a la següent qüestió, purament de l'àmbit esportiu, i és que la Unió Esportiva Castellfollit celebra 100 anys d'història amb una exposició a l'Església Vella del municipi.
El primer document oficial de la Unió Esportiva Castellfollit està lligat a la Unió Esportiva Olot, i és que va ser fa 100 anys, concretament el 21 de juny de 1925, que el nom del club va aparèixer en un cartell d'un partit de futbol entre l'Olot i el Portbou. Aquell dia, després d'aquest partit, es va jugar un altre enfrontament d'infantils entre el Club Deportivo Juventud de Olot i el Castellfollitense de Castellfollit de la Roca. Des de la Junta Directiva del Castellfollit ho van descobrir i van decidir que seria una bona iniciativa elaborar una exposició fotogràfica de tota la història documentada del club. Ara, a l'Església Vella del Poble, s'hi pot veure aquesta exposició, que compta amb un total de 22 fotografies, trofeus, samarretes i moltes curiositats. L'autor d'aquesta exposició, anomenada 100 anys de futbol a Castellfollit, Roger Santaló, explica quin és l'objectiu.
Gent del poble que no coneix la història del club, el que hem volgut fer és fer un recorregut al llarg de la història a través de les fotografies, explicant una mica la història i els motius pels quals el Castellfollit apareix, desapareix, se'n va a jugar a altres pobles, torna a jugar a Castellfollit i fins a l'actualitat. Veient també que en molts moments, doncs, la base ha tingut molta importància en les refundacions del club i en la supervivència d'aquest club, una base que en aquests moments a Castellfollit no hi és.
I és que entremig d'aquesta exposició també hi apareixen diverses curiositats. Una d'elles és el color actual del Castellfollit. El color groc actual que porten els equips del club està inspirat en les Illes Canàries i concretament a la Unió Deportiva Las Palmas. L'altra és l'escut. Durant aquella època, al voltant dels anys 60, alguns dels membres de la directiva es reunien en una taula de cafè, on va aparèixer un cendrer groc que es va convertir en l'escut actual. Tot i això, Santaló explica que durant aquests 100 anys d'història hi ha hagut alguna pausa entremig.
No són 100 anys seguits i, per tant, el centenari com a tal, no, la Federació Catalana de Futbol no reconeix d'aquesta manera. Hem d'entendre, primer, que desconeixem quina és la data de partida i la Federació Catalana tampoc té clara quina és la data de partida del futbol federat a Castellfollit de la Roca. El problema principal ve a partir de la Guerra Civil. Castellfollit té un terme municipal molt petit i s'ha d'entendre que el futbol no torna a arrencar aquí al poble, més que res perquè no hi ha terrenys disponibles com per dedicar-los a la pràctica esportiva.
Moments per la reflexió en el cas concret de la Unió Esportiva Castellfollit i també el Centre Cívic La Confiança ha acollit aquest cap de setmana una altra exposició per commemorar el 40è aniversari de la Unió Ciclista de Can de Bànol.
S'hi han pogut veure bicicletes, fotografies i diversos trofeus que rememoren els 40 anys d'història del club.
Marc Roura.
El 16 de febrer del 1985 naixia la Unió Ciclista Can de Bànol, una entitat creada per un grup d'amics amb Josep Piques al capdavant, amb la voluntat de compartir moments a sobre d'una bicicleta. Enguany, la Unió Ciclista Camp de Bànol celebra el 40è aniversari i per commemorar l'efemèride, l'entitat ha inaugurat aquest cap de setmana una exposició al Centre Cívic La Confiança, amb bicicletes, mallots, fotografies i tot tipus d'objectes que rememoren els 40 anys d'història del club. Escoltem el president de la Unió Ciclista Camp de Bànol, David Ibáñez.
I estem aquí ensenyant tota la història que hem aconseguit des de el 16 de febrer del 85, que va ser quan es va crear, fins ara el 2025. Estem recollir d'aquí mostres fins i tot més antigues d'abans del nostre club.
A l'exposició també s'hi poden trobar diversos trofeus, des de campions i subcampions d'Espanya fins a un trofeu del campió del món de trial.
Aquests 40 anys hem tingut trofeus des de campions d'Espanya dels anys 60, com el Lorenzo Urbàs, que tenim aquí una placa exposada, fins a ara actualment l'any passat del Pau Roma, que va ser campió del món de trial. I hem tingut subcampions d'Europa, campions d'Espanya, campions de Catalunya, de moltes modalitats diferents.
Actualment la Unió Ciclista té més d'un centenar de socis. El club té la voluntat de continuar creixent i una de les principals actuacions que vol dur a terme és una nova zona de trial a l'heliport de Camp de Bànol.
I tenim projectes de cara al futur, de continuar creixent com a entitat. El més proper que tenim és una zona de trial que estem muntant aquí a la zona de l'heliport de Camp de Bànol, perquè és per poder intentar crear una secció infantil i que els nens puguin aprendre que a part de futbol i bàsquet també tenen ciclisme per poder-se formar.
La Unió Ciclista també té en ment recuperar la marxa cicloturista del Jardí dels Pirineus i consolidar la Vandàlica BTT com una de les curses de referència a la comarca.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
A la Clínica Dental Serra Marín creiem que davant de l'absència de dents, la millor opció per recuperar la funcionalitat completa de la boca i aconseguir un gran resultat estètic són els implants dentals. Implantologia d'alt nivell amb el suport de la tecnologia més innovadora. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Necessites un cotxe aquest estiu? Edificar.com tenim una àmplia varietat de vehicles seminous i d'ocasió impecables, revisats fins l'últim detall. I per això et donem 5 anys de garantia. Ens trobaràs a Fornells de la Selva i a Girona. Edificar.com. Tenim el teu cotxe.
Ja tenim aquí la revetlla de Sant Joan. Prepara't! A Manli seleccionem el millor en pirotècnia, bateries, bengales, trons, coets, els millors preus, ofertes tots els dies de revetlla i tot l'any. Visiteu el catàleg a manli.cat. Manli, al carrer Ramon Soler, telèfon 93-889-0484. Vic, Sant Joan, ja és aquí.
Aquest estiu, prepara't per brillar amb la quarta paret. Tres quinzenes, tres musicals i molta diversió. Del 30 de juny a l'11 de juliol, Musical Wicked. Del 14 al 28 de juliol, El Gran Showman. I del 21 de juliol a l'1 d'agost, El Rei Lleó. Actua, canta, balla i viu l'escenari com mai ho has fet. Matrícula oberta fins al 20 de juny o fins que s'acabin les places. Més info a laquartaparet.cat o al 972 744 432. Aquest estiu, el show ets tu.
Molt bon dia a tothom, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són amb un, dos quarts de 9 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Fundació Eduard Soler de Ripoll ha format 1.300 alumnes en cicles formatius, 6.800 en formació contínua i 280 en modalitat dual.
Són les dades que l'entitat ha donat a conèixer coincidint amb la celebració del seu 25è aniversari. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat la importància de la Fundació com a motor formatiu.
M'han explicat exemples que realment són increïbles, com que hi hagin, per exemple, estudiants que han sortit d'aquí, per tant, amb una formació professional mitjana o superior, que tenen el seu càrrec enginyers. I després, un missatge molt clar de que necessitem precisament aquest tipus d'escoles.
Olot Mitjà obté el certificat de crèdits climàtics.
L'empresa ha complert els objectius fixats en la seva iniciativa pionera de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
L'Ajuntament d'Olot col·locarà mesuradors de qualitat de l'aire a l'Escola Pia i a l'Institut Escola Greda.
L'objectiu és obtenir dades i fer un seguiment a dos espais de la ciutat tensionats en aquest sentit. Segons el regidor d'Educació, Josep Quintana, Olot compleix amb els estàndards de la Unió Europea, però assegura que cal fer-ne seguiment.
Els hem demanat que estudiïn amb urgència la possibilitat de doncs ubicar aquesta escola a una altra, a la casa Sant Miquel, que hi ha uns espais reservats dintre del POM, i això és una cosa que està sobre la taula. Nosaltres insistirem sempre tant com puguem, i llavors hem de veure la resposta del departament.
El Ripollès assuma l'autoritat territorial de mobilitat de Girona i després de la seva incorporació al de Barcelona a principis de mes, suma nous avantatges per als usuaris del transport públic.
Des del Consell Comarcal es feliciten per la integració que permetrà augmentar la competitivitat i les freqüències cap a la capital i també cap a Girona.
El conseller comarcal de mobilitat és Sergi Albric.
És un increment de les condicions d'una millora clara amb referència a la mobilitat, perquè al final perquè un transport públic ja no sigui eficient ha de tenir, no? Per una banda, aquest increment de freqüències, per tant, que no vegi útil a l'hora de poder utilitzar, que per tant ja hi ha diverses freqüències per anar al destí que un consideri, o també haver-hi un preu competitiu.
L'Ajuntament d'Olot assumirà 44.000 euros de la reforma del passatge de Colón.
Anirà a càrrec de Xavi Bayona i es preveu que s'acabi aquest mateix any. La propietat i l'equip de govern han acordat la remodelació de l'edifici. Des de fa unes setmanes el pas està obert amb normalitat.
Escoltem el regidor d'Urbanisme d'Olot, és en Jordi Güell.
El que fa l'Ajuntament d'Olot ha estat encarregar, en aquest cas, amb en Xavi Bayona, que és el redactor del projecte del passeig del Firal, perquè hi hagi també, diguem-ne, una continuïtat i que hi hagi un encaix, no?, d'aquest plus del passatge del Colón amb el propi Firal.
Les sales de musculació i la polivalent del gimnàs del pavelló municipal de Ribes ja estan del tot operatives.
El consistori ha donat per finalitzades aquestes obres i l'equipament ja està obert al públic. Ara queda pendent la segona fase, que contempla fer l'entrada externa.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Al final, doncs, és una millora d'un equipament municipal esportiu que feia molt de temps que li anàvem al darrere, tant usuaris com des de regidoria, i gràcies també a dues subvencions, una de la Generalitat de Catalunya i una altra de la Diputació de Girona, doncs hem pogut fer front a aquestes obres de modificació i d'arranjament i d'ampliació, en aquest cas, de la sala de musculació.
Més coses que us explicarem a partir d'ara. Ens acostem a la Revetlla de Sant Joan i qui més pateix les conseqüències són les nostres mascotes. En parlarem àmpliament amb en Jordi Jonola, és el veterinari, és el responsable de la Clínica Veterinària Olot. Però avui també és el dia en què parlarem del 43è Festival Es Dansa, que reivindicarà el carrer i també la natura.
Aquests són els temes que els organitzadors han decidit potenciar enguany. El certamen present, que es durà a terme del 18 al 24 d'agost, també donarà a conèixer la cultura gallega i presentarà en estrena l'espectacle de l'Esbart Manresà, 1000 primaveres.
En Roger Casal Prim és president del Cercle Cultural Tradicional i Popular Marboleny.
Que és fer visible la dansa d'arrel tradicional. I el festival ha anat canviant, ha anat evolucionant amb els anys, però sí que sempre hem escoltat el sector i l'hem intentat millorar per o adaptar-nos a el que el sector ens demanava.
En esports, la Unió Esportiva Olot assegura la continuïtat de Guillem Ferrés per 3 temporades més. En aquest sentit, el migcampista banyolí de 18 anys fa el salt al primer equip després de marcar 11 gols a la Lliga Nacional amb el juvenil A. Han passat el Banyoles i el Girona. Ferrés va arribar al club com a cadet de primer any i ha anat cremant etapes fins a entrenar-se en dinàmica de segona federació. La Unió Esportiva Castellfollit també és notícia avui en l'àmbit esportiu perquè celebra 100 anys d'història amb una exposició a l'Església Vella del municipi.
La idea és que els visitants puguin fer un recorregut a través de la història del club des del 21 de juny del 1925 fins a l'actualitat. A més, també s'hi poden trobar samarretes de diferents temporades, trofeus i curiositats, entre d'altres. El comissari d'aquesta exposició és Roger Santaló.
Gent del poble que no coneix la història del club, el que hem volgut fer és fer un recorregut al llarg de la història a través de les fotografies, explicant una mica la història i els motius pels quals el Castellfollit apareix, desapareix, se'n va a jugar a altres pobles, torna a jugar a Castellfollit.
El Peralada de guanyar el Memorial Martí Soy en categoria sub-12.
El torneig organitzat per el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha comptat amb la participació de grans equips com el Barça, el Sant Andreu i el Banyoles, entre d'altres. El president és Jordi Vilarrasa.
El torneig Memorial Martí Soy és molt important pel club de futbol perquè ja fa la 21a edició que el celebrem, i el nom de Martí Soy doncs era un president que va treballar molt pel club durant molts anys amb la seva junta i una figura molt important doncs, pel creixement del futbol i de club.
I el Centre Cívic La Confiança ha acollit aquest cap de setmana l'exposició del 40è aniversari de la Unió Ciclista Can de Bànol.
S'hi han pogut veure bicicletes, fotografies i diversos trofeus que rememoren els 40 anys d'història del club, amb més de 100 socis. L'entitat té la voluntat de continuar creixent i una de les actuacions que vol dur a terme és una nova zona de trial a l'heliport.
En David Ibáñez és president de la Unió Ciclista de Can de Bànol.
I estem aquí ensenyant tota la història que hem aconseguit des de el 16 de febrer del 85, que va ser quan es va crear, fins ara, el 2025. Hem recollit aquí mostres fins i tot més antigues d'abans del nostre club.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, totes les mirades posades a la crisi de govern de Pedro Sánchez. Junts ha advertit al president espanyol que la confiança en el govern està al límit.
El president s'ha reunit amb Turull i Nogueres a la Moncloa per explorar si manté el suport de Junts després de la crisi al PSOE.
Ens ha demanat uns dies, i com que nosaltres també necessitem uns dies, però ens ha demanat uns dies per ell poder concretar la persona que, o les persones que formaran part de la delegació, perquè la seva voluntat ens ha dit, però no ens ha dit com i de quina manera, és continuar doncs, amb la vigència de l'acord de Brussel·les, però ara mateix això està interromput perquè, doncs, perquè evidentment ens hem quedat sense interlocutor.
Sense llum a l'apagada, la ministra A. Gessen apunta a Red Elèctrica i les grans centrals com a culpables de l'apagada.
En la presentació d'un informe sobre el zero energètic de fa un mes i mig, Sara A. Gessen responsabilitza l'operadora per no haver estat prou cauta en la seva planificació.
Por lo tanto, a las 12:32:57 dispara una infraestructura de evacuación en Granada. Esta desconexión de generación vuelve a producir un aumento de tensiones. 19 segundos más tarde se produce una segunda desconexión, en este caso en dos fases en Badajoz, también en una infraestructura de evacuación. Esta infraestructura desconecta a la vez prácticamente que otras dos instalaciones de generación, como pueden ver, en medio de esas dos, en Badajoz y en Segovia.
Algú ho ha entès? Perquè jo encara no sé on és. En qualsevol cas, el lloguer s'abarateix a Catalunya i a Barcelona després del topall de preus.
El nombre de contractes de lloguer de temporades dispara i creix un 52% respecte a l'inici del 2024, segons dades de l'Incasol.
19 detinguts en una macrooperació contra el Top Manta a Salou.
Més de 300 agents han participat en l'operació contra el Top Manta amb registres a Salou, Reus i les Borges del Camp.
Trump abandona abans d'hora la cimera del G7 i demana l'evacuació de Teheran.
Els líders del G7 reunits al Canadà asseguren que Israel té dret a defensar-se i condemnen el règim iranià. Diuen que que no ha de tenir mai armes nuclears.
I atenció, perquè els càrtels mexicans de Jalisco i Sinaloa són a Catalunya per assegurar-se l'entrada de cocaïna.
Hi haurà més controls als ports europeus com el de Barcelona per fer un seguiment més exhaustiu tant de les mercaderies com dels treballadors.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara anem al temps, perquè de moment arriba sense massa canvis, Dani Ramírez.
La previsió indica que ni avui ni demà preveiem precipitacions. Ahir algun ruixat a la Cerdanya, més intensos al Berguedà, van passar de llarg de bona part de les comarques interiors de Girona. Però bé, avui en principi aquests núvols de tempesta no s'haurien de produir. Amb un dia de sol, dia de calor, calor intensa, la nit ha estat fresca, però no tant, ha pujat 2 graus la temperatura mínima, 17 de mínima a la zona de Vic, a Olot 16,5, n'hi ha hagut 13 a Olost, o per exemple 12 a Molló, 11 a Camprodon, 9 graus a la zona de Núria i també a la Tosa. Bé, tot això ha marcat, doncs, per un cel gairebé serè, un dia amb poca nuvolositat i d'aquesta temperatura que es manté semblant a la d'ahir. Per tant, màximes de 28 a 32, 33, les més altes aproximadament. Sembla que la temperatura es començaria a disparar entre divendres i el cap de setmana. Per cert, dijous tot igual, cap mena de pluja, cap tempesta a la tarda. Divendres algun ruixat al final de la tarda i al vespre, cap a la Cerdanya, potser nord d'Osona, Lluçanès, poca cosa. I també dissabte, a la tarda, nit o diumenge, es podria reproduir alguna petita tempesta de tarda al Pirineu. Sempre amb molta calor. Aquests dies tenim 18 graus a uns 1.600 metres, més o menys dalt del Montseny, de mitjana, i passaríem cap a 20-21. Per tant, ve una pujada de 3 graus que notarem més al cap de setmana, amb màximes puntualment una mica per sobre dels 35 graus.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Ens apropem a la revetlla de Sant Joan i qui més qui menys tirarà petards aquests dies. Hi ha, però, qui no ho acaba de rebre del tot bé, i són les nostres mascotes, els nostres animals de companyia. Jordi Joanola, propietari de la Clínica Veterinària Olot, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Les nostres mascotes, gats, però especialment gossos, no són gaire amics dels petards, no?
Correcte, i molta gent poc.
Això és veritat, també, sí.
Però les nostres mascotes, pobres, un hàndicap que tenim aquí és que tampoc saben que és Sant Joan, i que en aquesta època també es tiren petards. Per tant, per ells és una cosa imprevista, amb la qual cosa hi afegim aquest soroll extremadament fort, que recordem que els nostres animals de companyia normalment són més sensibles amb aquests sorolls perquè tenen una capacitat auditiva una miqueta més superior que la nostra, i a sobre que no saben ni per què es produeix aquest soroll, diguem. És una cosa inesperada i que per ells no s'associa amb cap festivitat, diguem-ho així.
Jordi, quins són els comportaments més habituals de les nostres mascotes? És a dir, com podem detectar que realment no ho estan passant del tot bé?
Qui més qui menys que ha tingut una mascota o té una mascota a casa, o fins i tot gent que parla amb altra gent que no té mascotes així, el primer que diu és l'estrès que produeix això, d'acord? Vull dir, l'animal està molt més neguitós, molt més nerviós, té una tendència a escapar-se del lloc on està a vegades, fins i tot recordem que a vegades amb aquests sorolls tan extrems l'animal, si es troba en un jardí o en un lloc una miqueta més tancat o així, el que vol intentar és evadir-se d'aquest soroll i, per tant, fugir, d'acord? Per tant, hi ha escapades, que això que produeix secundàriament, que a vegades hi ha atropellaments indesitjats o que salten del balcó buscant una seguretat, amb la qual cosa saltar del balcó o saltar d'alguna zona una mica més alta pot produir lesions secundàries als nostres animals de companyia. Per tant, no tan directament dels trots, sinó secundari amb aquest soroll, perquè ell el que vol és reduir aquest estrès escapant-se d'aquest soroll, d'acord? Pensem que les nostres mascotes, per intentar evitar tots aquests comportaments indesitjats d'estrès, de malestar en el nostre animal de companyia, més o menys ja dos pautes a seguir, d'acord? Una que és la farmacològica, d'acord? Que tothom té al cap, diem, donem una pastilla, donem alguna cosa, un tranquil·litzant al nostre animal de companyia. Pensem que en el mercat avui en dia hi ha molts fàrmacs ansiolítics, que tampoc no es tracta d'immobilitzar, o sigui, no es tracta de donar una pastilla perquè l'animal dormi, d'acord? Sinó que es tracta de donar fàrmacs ansiolítics, és a dir, fàrmacs que l'animal li triem aquesta ansietat, però no tampoc l'immobilitzem, perquè pensem que a vegades hi ha moltes immobilitzacions o fàrmacs que immobilitzen l'animal, és a dir, la dormen, però l'ansietat està persistent en l'animal, d'acord? Perquè l'immobilitzem, però l'animal segueix sentint aquests sorolls extrems, d'acord? Per tant, seria més que tant de cap a fàrmacs ansiolítics, que el nostre veterinari, depenent de l'animal, de l'edat, patologies que et pugui tenir associades així, ens aconsellarà amb un fàrmac o un altre, d'acord? També pensem que hi ha una altra cosa, que és el farmacològic, que és el més fàcil per tothom, no? Donar aquella medicació per tranquil·litzar el nostre animal i que no ho passi tan malament amb aquest soroll, però hi ha també una altra, diem, via, que és l'ambiental, d'acord? Què vol dir ambiental? És a dir, tractar l'ambient. Com es tracta l'ambient? Creant aquella zona segura, és a dir, qui més qui menys que tingui un animal de companyia, a vegades, quan s'acosta una tempesta, quan s'acosta un moment d'estrès molt puntual en aquest animal, aquell animal crea una zona segura, és a dir, una zona segura que vol dir allà on se sent segur, on potser està una miqueta més aïllat d'aquests sorolls, on són aquestes zones, normalment l'animal el tria. Quines zones ens ve al cap o així, a vegades, sota el llit, a dins del lavabo, són zones que més o menys estan una miqueta fosques, aïllades d'aquest entorn una miqueta més sorollós i així, i diem més aïllats d'aquest soroll. Per tant, si ja sabem que el nostre animal de companyia potser estarà sota el llit o estarà en aquell lavabo o dins la banyera, doncs potser el que intentarem fer és enriquir aquell ambient, d'acord? Crear-li més zona segura, amb tapats amb mantes, fins i tot amb gats o així, animals molt més petitets, crear com una caixa de cartró o així, envoltada amb una manta perquè estigui molt més aïllat d'aquests sorolls, i fins i tot una altra cosa és no posar-nos nerviosos nosaltres mateixos. Perquè...
Ara t'ho anava a dir, Jordi, perquè és clar, quin comportament se suposa que hem de tenir nosaltres? Perquè ja sabem que els animals són receptors del nostre estat d'ànim.
Correcte, vull dir, i a vegades inconscientment ho som, és a dir, fem coses que a vegades el nostre animal percep com a més estrès, diguem-ho així, eh? Per tant, si nosaltres ja som propietaris d'aquella mascota, ja el veiem estressat i nosaltres ens posem nerviosos, li multipliquem aquell estrès, potser amb aquell animal, d'acord? Per tant, també tranquil·litzar-nos nosaltres. No es tracta potser de donar premis, de donar moltes llaminadures al nostre animal pel fet de que tingui aquella sensació o que el premiem aquella actitud, sinó que tranquil·litzar-nos nosaltres i fins i tot tranquil·litzar l'animal, d'acord? D'una forma natural, com faríem nosaltres, eh? A vegades amb animals molt més petits se'ls embolcalla amb una manta perquè estiguin més tranquils. Si veiem que embolcallar-lo amb una manta aquell animal es posa nerviós, naturalment no ho farem, d'acord? Per tant, hem de saber molt el nostre animal de companyia què percep com a més nerviós o menys nerviós. Per tant, això no és res més que cada animal és molt individualitzat i una teràpia molt individualitzada segons quin animal tractem, d'acord? I quin animal de companyia tinguem a casa.
Jordi, ja per anar acabant, quins són els animals que pateixen més les conseqüències dels petards?
Guaita, normalment són animals que potser viuen més a l'exterior, d'acord? Un animal, per exemple, gats, animals més petitets, que potser ja tenen una zona segura molt més concreta, es poden ficar en llocs una miqueta més resguardats d'aquest soroll, doncs potser ho pateixen una miqueta menys. I directament nosaltres veiem que l'animal no pateix tant, d'acord? Animals que viuen més a l'exterior, que estan viuen en jardins, que viuen a un balcó, així que tenen accés a l'exterior, així, potser estaran més susceptibles d'aquests sorolls i aquestes llums que apareixeran en el cel que ell no entendrà ni per què són ni per què venen, diguem-ho així. Per tant, animals que estan més a l'exterior, estan més en contacte amb aquest, pot ser que pateixin més aquest estrès i aquests inputs que li vinguin de fora, d'acord? Per tant, baixar persianes, si és a dins de casa, baixar persianes, que estiguin a la penombra, obrir televisions, obrir ràdios, per intentar mitigar aquest soroll extern que pugui afectar els nostres animals de companyia i, per tant, d'aquesta manera, que passi un Sant Joan tranquil a ells i nosaltres.
Jordi Jonola, propietari de la Clínica Veterinària Olot, una abraçada molt gran. Gràcies per ser avui als 5 minuts més.
I revetlla segur, eh? Per mascotes i per nosaltres.
Ara, una abraçada, gràcies.
Vale.
Adéu, bon
gràcies
dia.
Gràcies a tu, adéu.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí, portant dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
El 43è Festival Es Dansa reivindica el carrer i la natura. Aquests són els temes que els organitzadors han decidit potenciar enguany. El certamen present, que es durà a terme del 18 al 24 d'agost, també donarà a conèixer la cultura gallega i presentarà en estrena l'espectacle de les Bar Manresà Mil Primaveres, guanyador del Premi del Ficolomer del 2024. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del festival a Barcelona.
El 43è Festival Es Dansa reivindicarà el carrer i la natura. Ho farà a través de la dansa d'arrel tradicional de manera participativa i promovent l'intercanvi cultural. Enguany es posarà l'accent a la cultura gallega i serà present la companyia Chacarandaina de Galícia, però també companyies de Mèxic, Colòmbia, Geòrgia i Benín. Totes elles es podran veure al Danses del Món. La directora de l'Es Dansa és Núria Feixes.
Fem moltíssimes propostes de carrer, per tant reivindiquem els espais, la plaça, els carrers, com perquè el públic tingui aquestes propostes culturals més a l'abast.
Destaquen la multitud de línies de treball que donaran continuïtat a la feina feta en les darreres edicions. Dins l'apartat de cultura i paisatge es podrà veure Udols amb Alba Careta i Hernio, així com una plec i la festa al parc. Al carrer es podrà veure Vibra de Saracano, però també Mucha Muchacha i les Bar Manresà. Aquests últims Premi del Ficolomer 2024 estrenaran l'espectacle Mil Primaveres. Xavier Comà farà una mostra del seu treball titulat Pastor i es podrà veure dansa basca amb Auquera en dansa. En l'apartat creatiu seran presents a les preses Gaspar Margall, Nova Galega Dansa i Montse Colomer. Pel que fa a la divulgació es faran debats i xerrades amb diversos autors com per exemple Dani López, per parlar de músiques d'arrel. També s'oferiran formacions i un dels seus protagonistes de les nits o concerts seran la Putocat. Des de les administracions públiques se segueix apostant per enfortir un dels festivals de dansa d'arrel de referència a casa nostra actualment. En parlen Albert Danés, alcalde de les preses, i Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat.
Som un poble petit que tenim un festival molt gran, i això és una realitat. Aquella setmana el municipi es transforma, la gent participa, rebem visitants.
Destacar doncs, aquest festival sostenible, arrelat al territori, amb aquesta mirada amb el territori proper, i a posar en valor doncs, aquestes tradicions tan nostres, però també amb aquesta mirada internacional, fer aquests intercanvis també tan importants, i més tenint en compte doncs, la diversitat cultural en la que vivim avui en dia.
I sempre amb uns objectius clars que des de la Morbolany, creadors i impulsors del festival, han anat fent evolucionant al llarg d'aquestes més de 4 dècades. En parla Roger Casalprim, president del Cercle Cultural Tradicional i Popular Morbolany.
Que és fer visible la dansa d'arrel tradicional. I el festival ha anat canviant, ha anat evolucionant amb els anys. Però sí que sempre hem escoltat el sector i l'hem intentat millorar per o adaptar-nos a el que el sector ens demanava.
Les danses durà a terme del 18 al 24 d'agost.
I acabem de saber, atenció, circuleu amb precaució per la zona del Pla de Baix d'Olot, perquè hi acaba d'haver un accident ara mateix entre dos vehicles. Hi ha dos cotxes implicats que han topat a l'entrada de l'A26 a Olot, al Pla de Baix. En aquest moment el trànsit està aturat a la zona, es dona pas alternatiu i hi participen, a banda d'efectius del SEM i dels Mossos, també efectius dels bombers de la Generalitat. Bé, la música continua sent protagonista als 5 minuts més perquè Olot dona el tret de sortir del cicle musical dijous en directe. La plaça Catalunya acollirà concerts gratuïts dedicats als joves amb una programació que inclourà artistes locals i propostes musicals de diversos estils. Ens ho explica l'Abril Coma.
Aquest juliol, la plaça Catalunya es convertirà en l'epicentre de la música jove amb una prova pilot de concerts en directe. Cada dijous del mes, de 9 a 11 de la nit, artistes catalans i locals oferiran actuacions gratuïtes pensades per al públic juvenil. El 3 de juliol, el cicle arrenca amb Poncelam i Jules, dues veus emergents de l'escena urbana catalana. El dia 10 serà el torn de Catalunya Freestyle i 97 Onzes, amb propostes d'improvisació i hip-hop en català. El 17 de juliol, l'escenari acollirà a Glosa de Girona, amb un espectacle d'improvisació de versos i melodies. El dia 24, Garrotxa portarà la cultura reggae i Sound System a la ciutat. Jordi Serrat, tècnic de cultura de l'Ajuntament d'Olot, ens ho explica.
El de Garrotxa, ells són un col·lectiu d'aquí de la Garrotxa que es dediquen a reivindicar més que la música reggae i tot el que comporta, el bon rotllo i el passar-ho bé d'una manera sana. I
finalment, el dia 31 de juliol tancaran el cicle Sara Aldana i Marta Caoba. El Dana ens apropa a Colòmbia, la seva terra, a través d'un còctel de jazz, latín i afro. La tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Teixidor, en dona més detalls.
Era una demanda que teníem de fa molt de temps, que tinguessin un espai on poder sortir, gaudir, tenir activitats de nit i d'oci, i per tant hem volgut començar aquest estiu fent una prova pilot, no? Amb un horari relativament assequible per tothom, que no molestem molt els veïns, però que els joves també tinguin el seu espai de relació.
Amb aquest projecte, des de l'àrea de joventut es vol promoure un oci nocturn per als joves de manera segura i controlada dins el municipi.
Anem als esports. El Peralada guanya el Memorial Martí Soy en categoria sub-12. El torneig organitzat per el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha comptat amb la participació de grans equips com el Barça, el Sant Andreu i el Banyoles, entre d'altres.
21 anys d'un dels tornejos més antics de la comarca. El Memorial Martí Soy rere any ha anat creixent en quantitat però també en qualitat dels jugadors que hi participen. Aquest torneig, però, té l'objectiu de mantenir en record el llegat de Martí Soy, que va ser president de la secció de futbol del Club Poliesportiu Sant Joanenc i regidor d'esports, entre d'altres. El torneig que s'ha dut a terme aquest cap de setmana ha comptat amb 12 equips, entre ells el Futbol Club Barcelona, el Peralada, el Banyoles, el Sant Andreu, l'Hospitalet i dos garrotxins com el Sant Joanenc, equip anfitrió, i el Sant Jaume de Llierca. El president del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Jordi Vilarrasa, explica la importància d'aquest torneig pel club.
El torneig Memorial Martí Soy és molt important pel club de futbol perquè ja fa la 21a edició que el celebrem, i el nom de Martí Soy, doncs, era un president que va treballar molt pel club durant molts anys amb la seva junta, i una figura molt important, doncs, pel creixement del futbol i de club.
Aquest any les instal·lacions del Club Poliesportiu Sant Joanenc han tingut grans equips de futbol del panorama català, i és que aquest memorial serveix també de tancament per als equips del futbol base del Sant Joanenc en una diada on poden competir contra altres equips que no es troben durant la temporada regular. La 21a edició del Memorial Martí Soy l'ha guanyat el Peralada imposant-se per 2-0 en la gran final contra el Terrassa.
I una de les coses que ens agrada molt, doncs, aquest torneig és que aquest any, doncs, hem portat equips, doncs, que normalment els nostres nens del nostre club, doncs, no hi juguen, són clubs que atractius, clubs de competitiu, i també, doncs, així els nostres nens ens han pogut disfrutar d'aquests equips, com per exemple, doncs, que ha vingut el Barça, l'Hospitalet, el Terrassa, Peralada, Banyoles, Muntanyesa.
La idea de l'entitat és seguir organitzant aquest memorial però mantenint el nivell i sobretot recordant la figura d'en Martí Soy.
Doncs ho deixem aquí, parlant d'esports. Gràcies un dia més per seguir-nos. Demà ja serem dijous i els 5 minuts més tornarà a sonar a la vostra antena. Gràcies per la confiança.